informació a ib3notícies.com.
El dia amb Joana Maroto.
Minuts encetant tercera i darrera hora de programa, ara amb Bernat Nadal al control tècnic, i volem explicar-vos una iniciativa curiosa que ens arriba des del Departament de Transports dels Estats Units. No volen que la gent viatgi ni en pijama ni en sabatilles. Dream.
És una nova iniciativa del Departament de Transports dels Estats Units d'Amèrica que vol recuperar l'antic civisme a l'hora de volar, tot coincidint amb la temporada de més viatges de l'any per mor del Dia d'Acció de Gràcies.
Thanksgiving, Thanksgiving, what are you thankful for? Thanksgiving, Thanksgiving, I am so thankful, it's my favorite day of the year.
Segons dades d'aquesta campanya, des de 2019 ha hagut un augment d'un 400% d'incidents violents o comportaments agressius a bord dels avions. Per això, el secretari de Transports, en Sean Duffy, ha demanat que els viatgers facin un esforç per recuperar la bona educació i també el respecte mutu quan van en avió. Què demanen exactament amb aquesta campanya? Idò que la gent, en lloc d'arribar en pijama o en sabatilles, es vesteixin en roba respectuosa i que consideren respectuós, idò, uns texans i una camisa decent, diuen des d'aquest departament. O roba còmoda, però no com si anéssim a dormir. Que s'evitin anar descalç a les zones comunes i, sobretot, posar els peus sobre els seients. Lo que seria educació bàsica, ara ho han de convertir en llei. A més, d'aquest aspecte, demanen actituds de cortesia, com per exemple dir per favor i gràcies als pilots i auxiliars de vol, ajudar també altres passatgers, per exemple, en l'equipatge del compartiment superior, si veuen que algú té dificultats. La campanya ha fet servir un vídeo nostàlgic amb imatges d'època, passatgers vestits elegantment, en conjunts de dues peces, en capells, en maletins, una mica com se volaven als anys 60, molt estètica Mad Men, que pugen relaxadament a l'avió, tot ambientat amb una banda sonora evocadora, diuen, per recuperar aquesta època daurada dels viatges. La iniciativa, com no podia ser d'una altra manera, ha generat debat. D'una banda, hi ha qui dona suport, defensa que pot ajudar a millorar el clima i l'experiència de vol, però d'altres qüestionen si és prioritari demanar als viatgers que s'abasteixin bé quan hi ha altres problemes estructurals a la xarxa de transports que no s'han resolt.
Aquest és el quid de la qüestió. Per aventura, un pijama no és allò que provoca una mala situació entre passatgers, no?
Aquesta mala situació la poden provocar la congestió, els retards, la massificació dels aeroports, i també hem de dir que ha emergit una qüestió més profunda. Què entenem per civisme i per respecte a un context modern de viatges massius i de diversitat cultural? I, sobretot, qui decideix què és acceptable i què no? Clar, perquè per tu anar en pijama és anar d'etiqueta i per una altra persona pot ser allò pitjor del món.
Home, no aniria a l'aeroport en pijama, però tampoc fa falta anar engalanat, no?
Però és que ara hi ha molt de xandalls o molt de pijames que són talment un xandall, que és roba, més que roba de dur per casa, és roba còmoda. Clar, és que també és concepte comfy.
Oversight.
Exacte, sí. És que no sé si endur-se comoditat una mica massa lluny. Però tot i així...
Tot i així, els problemes de civisme són uns altres. Vull dir,
exactament.
Posar els peus a damunt el seient de l'altre no té per què ser d'una persona que va empijamada.
Però això comença des d'aquests petit. Ho dic perquè, per exemple, molta de gent volen nins, i clar, i és que són nins. Ja, però si tu un nin no l'ensenyes a seure una cadira i que no ha de pegar potades en el que té davant, si des de petit ja no ho aprèn, clar, comences pegant potadetes i després un dematí dius, idò, per què no m'he de llevar les sabates encara que no m'hagi fet net despeus? O per què no t'he de posar en es reposacaps de la persona que hi ha davant? Total, només és un peu. Què pot passar?
Total,
que el meu peu en tinc contacte amb els seus cabells. Ja m'ho diràs. Clar, és que crec que hem perdut moltes lliçons, perquè m'hi ho llençolen cada bugada amb això de l'educació, que fa complicat sí. Després volar.
L'exemple en els fills és molt important. També parlaves avui de matí o a primera hora de programa d'aquesta situació que se repeteix tantes vegades de que una persona que seu a darrere de tot vol sortir abans de la persona que seu a davant de tot. I això també provoca moltes vegades situacions complexes.
No, i que ara, precisament, tot a base de suc de duros ho pots aconseguir. Si tu ets una persona que t'ha tocat fila 35, me sap molt de greu, compra't un seient de primera fila i aleshores podràs sortir. La companyia guanyarà més en tu, sí, però és que tu tens aquesta necessitat imperiosa d'haver de sortir primer d'un avió.
Clar, no? Perquè aquí hi ha aquest altre kit de la qüestió. Es que seu en el seient 30 vol fer entendre en es que seu a la 10 que ha de sortir abans que ningú perquè, jo què sé, té pressa, perdrà el següent vol... Clar, vull dir...
I no serà si prepares unes fotocopis i quan entres dins l'avió comences a repartir i dius, som els de la fira 34, tenc un problema que no he aconseguit un altre seient, necessito sortir abans que ningú, vos sap greu. Jo, si m'ho expliquen, me seria indiferent. Ara, aquesta gent que te comença a pressionar en sa maleta de mà, es pitjant pels passadís, quan tu vares a fila 10, per exemple, i t'intenten passar per sobre, a mi això és que m'ho posa d'una mala lluna. I mira que és com quan condueixes, que t'empoderes, quan vas en avió, no sé per què, però...
Te tornes
un poc rebenet. Ahir que en parlàvem a Tentol, de rebenets, te tornes una mica així rebenet.
Rebenet, idò, sí. Bé, en qualsevol cas, als Estats Units no els agrada que la gent no vagi ben vestida, que vagi en pijamada, demanen una mica de civisme, sobretot per evitar aquests problemes entre passatgers. Perquè hem vist, avui de matí també, imatges bastant impactats, Xisco, de gent que s'estira els cabells, s'estira la roba, se pega, se coses i punyades i de tot.
Jo sí, convençut que la nostra propera convidada ha volat moltíssim.
Però mai en pijama.
I mai en pijama pot ser perquè és una tia moderna, però mai s'ha topat en ningú, ni per un seient, ni per posar els peus allà on no toca.
I doncs, ara ho sabrem, perquè ja la tenim asseguda aquí, en aquest estudi d'Ivetra Ràdio, i volem convidar-vos a vosaltres també, en els nostres oients, a conèixer-la. Conèixer-la ja la coneixeu, però escoltar-la, perquè la nostra convidada d'avui ve a parlar-nos de teatre, d'una obra de Tennessee, Williams, així que anem a escoltar-la.
Teatro, lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulado.
Anem a escoltar-la a ella.
No, és que ara anava a dir...
Primer,
si ara... no,
en enfalet...
No sabia si m'havies preparat una sorpresa,
no.
I en el vell mig de l'entrevista en Caterina Ros ens ara enfalet i dic que seria meravellós.
No, enfalet no.
Volia contar-vos que aquest diumenge, a terra, al Teatre de Peguera, Streetcar Called Desire, un tramvia anomenat Desig, obra clàssica de teatre que molt recordarem per la pel·lícula d'Elia Kazan, amb Vivian Leigh i Marlon Brando, de protagonistes, una obra de Tennessee Williams i que la Petit Production Company ha tornat a posar en marxa en Caterina Ros, entre d'altres, de protagonistes. En volem parlar precisament amb ella. Ja la tenim aquí. Caterina, com estàs?
Pues molt bon dia.
Una dona de teatre, una dona de música, una dona de corolles, i que estàs tot el dia en marxa. Es darrer pic que vàrem parlaren de Dickens, i ara hi tornau en Tennessee Williams. Bueno, heu especialitzat, podríem dir, en fer teatre en anglès des de Mallorca. Perquè vareu triar aquesta obra de Williams?
Bé, la directora, Anna Kathleen Vendelat, que des d'aquí m'agradaria saludar, ja que no està possible que arribessin als nostres estudis, és una apassionada de Tennessee Williams, i feia molt d'any que mos deia darrere, ai, tenia moltes ganes de fer aquesta obra, vull dir, amb el seu personatge, el de Blanche, que tenia moltes ganes d'interpretar, i bé, va dir, aquest és el moment, per què no? I després de fer Dickens, pues, me va proposar aquesta obra, és una adaptació, evidentment, no és original, és una proposta...
Escènica.
Correcte.
Pròpia.
Sí. I bé, evidentment, pues, la directora i tots pues, mos hem fet el treball d'estudi, no?, de veure com s'ha interpretat aquesta obra en el llarg dels anys, el Teatre Nacional, o sigui, als Estats Units s'ha fet a mil bandes, a mil universitats...
Te volia demanar si heu arribat verges o si heu vist la pel·lícula de Nelia Kazan, perquè, clar, el paper de Navy Bradley, que és molt concret, és d'Anne Stella, l'actriu que la fa també, pensant en Marlon Brando, no sé si han estat referents, o vos heu estimat més, duro més en el vostre terreny.
Evidentment, les hem vistes, perquè era un must, no?, com diem en anglès, a veure-les. Però crec que també havien de fer, no copiar ni imitar, sinó duro un poc com ho farien nosaltres, com ho veiem nosaltres, i aquesta és la idea principal. Tinc el plaer de treballar amb en Paul Zernick, amb en Jared Smith, amb en Irene Martín, que s'estrena, que és el seu debut, i bé, amb la directora en Kathleen Vendelak, i dos meravellosos músics, que són en Octavi i en Paola, que tocaran diverses peces durant l'obra. I bé, jo crec que tot és una combinació molt, molt especial i molt... Bé, nosaltres crec que pot ser un bon... Pot agradar molt.
Tu fas d'Estela, un dels vèrtexs d'aquest triangle amorós que s'estableix entre Blanche Dubois, en Kowalski i en Estela, que és la germana. Clar, tu com has arribat en aquest trio? Perquè, clar, no deu ser fàcil estar enmig d'aquesta espècie com de truet sentimental.
Sí, no és fàcil. A més, que això, que com que he vist distintes versions, distintes opcions...
Pensava que anaves a dir, he viscut diferents trios. Anava a dir, Caterina Ross, ara m'has deixat...
Com el pensat,
ara m'has deixat regirar, no esperava aquesta confessió en directe.
No, que clar, que veus distintes opcions, distintos finals. De fet, hi ha aquella dona que està penjada per seu home, però que en el final reacciona. Hi ha altres versions que no reacciona, i bé, mos havíem de quedar amb una, no? I pues, hem fet un poc la que ha triat la directora, i que no vull desvelar, no?
No te preocupis, això serà dia 30, serà aquest diumenge en el Teatre de Peguera, i clar, tu interpretes sentiments, emocions, amb una llengua que no és la teva, perquè ho té mallorquina, però tot i així parles anglès perfectament. No sé si t'ha costat més connectar, o ets una actriu de mètode, que com si has d'actuar en suahili. Allò important és transmetre allò que has après, i la llengua només és un vehicle per traslladar-ho.
Per jo, no, es transmetre allò que sents. Igual que, per exemple, quan jo faig concerts, a vegades m'han demanat que canti cançons en altres idiomes, en brasileny, en alemany, en francès, en italià, i ho he fet. I dominant bastant menys que l'anglès aquests altres idiomes. I bé, crec que és un repte, però crec que és... bé, mira Shakira quant d'idiomes parla... I bé, jo humilment intento fer allò millor que puc. Però és veritat que, per exemple, escriure cançons... És molt més fàcil escriure una cançó en anglès, per exemple, que en castellà. I bé, no...
Per què creus que és?
Bé, a mi sempre m'ha apassionat l'anglès. De petita tenia uns tios que eren... Un tio meu suac era amb una anglesa, i jo sempre intentava jugar amb ses cosines angleses, i sempre...
Vull dir, és perquè ho domines més, no? Flueix més de tu fer-ho amb anglès, no?
Sí. I sí, la veritat és que maneix més, no? I que bé, que evidentment el vocabulari que empleen Tennessee Williams i expressions, vull dir que he hagut de treballar perquè no les havia emprades mai, o que inclús és un vocabulari molt, molt específic d'aquella època. Però...
Sí, perquè retrata la societat del sud d'Estats Units, que també tenen aquest slang com una mica concret, però vosaltres ho heu adaptat, supos que perquè tothom que tingui un C1-C2 d'anglès pugui gaudir de sobre.
Sí, jo crec que un bombé d'ells també podria. A Kathleen diu que un bombé 1, però jo crec que és un bombé 1 un poc just. Però jo, per exemple, no faig accents d'absurd, com ells sí que el fan, però jo m'estimar fer el meu accent, que és més aviat britànic, que fer... Si no fes un accent perfecte americà, no... Quan vaig a Estats Units, per exemple, vaig anar a fer un curs de trio i vaig estar allà un mes, clar, acabes parlant com ells... Però...
Sí, com que te veses, no?
Sí,
T'enganxes
però...
a la cantarella.
Sí, igual que me'n vaig, quan era petita m'anava a passar, no sé, a Menorca a fer un campus o això, i venia parlant menorquí, sense voler, se me farà molt accents. Però crec que és un idioma meravellós, i jo crec que m'encanta saborir aquest idioma a través d'aquestes obres tan icòniques, no?
Claudio, em fas d'Estela, què t'ha portat a tu el personatge, o què has aportat tu en el personatge?
Aquest personatge he passat per distintes etapes. I era, primer, a veure... clar, a estones me centrava... clar, som una dona, que jo estimo la cura de la meva germana, però és que en Stanley me posa a tope, saps?
Clar.
I me du darrere i que fa...
És que en Kowalski és molt Kowalski, és a dir, té aquestes... És ara el que et definirien com un homotòxic, però és cert que hi ha persones que encara que sàpigues que te fan mal, no pots evitar estar-ne pendent.
I a més s'obre passar per distints finals i el meu personatge acaba de diferents maneres. Però finalment mos han quedat amb un. De tota manera, això mateix va passar en el seu moment. Que a més que se va censurar la inicial i se va canviar el final i un poc pues, m'ha dut a aquesta reflexió de com en Estela i què faria jo si me trobassin en aquest paper.
Mira, jo estic cercant el moment oportú per demanar-te pel pijama i ara t'he de demanar si tu aniries en pijamada o si en Estela aniria en pijamada, que abans parlàvem de la notícia curiosa aquesta, no? Ara aprofito per fer-te-la.
Per anar de viatge?
Sí.
No, mira, a mi
Estela
sempre...
segur que no.
No, jo tampoc. Però jo me'n recordo un curs d'actriu que vaig fer fa molt d'anys a Madrid, que me'n recordo tenir una assignatura d'imatge, i m'ho deien, el xandall no està per a poner-lo per la calle, solo se pone dentro del gimnasio. Saps? Quan dic aquesta gent que va pel carrer per anar còmode, que no, que això és una aberració.
Si no hi naixé Noa, que va fer de xandall tota una iconografia quan se va separar d'en Bisbal. Però és cert que és vera que ara, com a artista, tu no ets d'aquestes. Sempre vas fet un pinzell.
No sempre. No.
Bé, supos que vas a tirar els fens amb un tatxans, estimada. Però, sí. D'entrada, sempre que jo he vist en Caterina Ros o una entrevista o un escenari, mai has tingut aquestes... cosones que tenen alguns artistes que te venen molt, molt, molt penjats, que a mi hi ha coses a vegades que m'ho sorprèn i dic, escolta...
Per que la mà les ha tret.
Totalment. Més que tret, per que la mà les ha escopit. I que han vengut aquí reptant des de la mà, com que tenim els estudis a prop de Can Pere Antoni.
Bé, cada setmana, si m'ho de per qualque mercadet, això m'ho veureu vestida ben normal.
Ben senzilla.
Ben senzilla.
També
sí,
tens una cara bé.
Sí, però en pijama
sí,
no.
Sí, sí, sí. En pijama segur que no, però en xandall per ventura sí, eh?
Ah, mira.
Si vaig d'excursió, això...
Sí. Clar, la Caterina Ros és una dona, és una artista que té com a diferent vessants i està d'enhorabona perquè no fa res, va guanyar el Premi Latino, la categoria de millor identitat musical pop, a una gala presentada per Lucrecia, i en què també foren guardonats Nandi, Dandy Lucas, Blanca Paloma i Guaraná. La responsable d'aquest premi va ser la cançó Quiero, que sona així, escoltau. I així de cofoia i de contenta recollia el premi la nostra Caterina Ros. Escoltau.
Soy Caterina Ros, nacida en la maravillosa isla de Mallorca y quisiera dedicar este premio pues a mis padres, a mi marido, a mis músicos que hoy me acompañan, a Rafael y José Antonio, a todas aquellas personas que han creído en mí. Muchísimas gracias a mis alumnos, a mis compañeros y a todos vosotros. Muchas felicidades a todos los premiados y a todos los que seguimos luchando por nuestra pasión, la música. No
estés por estar. Passió per la música, enhorabona pel premi, Caterina, i t'hauria demanat què suposa haver rebut un Premio Latino.
En realitat és el meu segon. El primer va ser quan vaig fer una cançó per una banda sonora que protagonitzava en Miqui Molina i en Fernando Esteso fa en el 2018. I com que formava part de la banda sonora, pues, va guanyar ja el primer. I no ho esperava per res. O sigui, és molt típic dir-ho, però vull dir, no tenc cap contacte en el Premio Latino, ni tenc bo, ni... I simplement la meva cançó pues, se va enviar. No sé, no és que va ser perquè vaig rebre un correu de qualque associació d'aquestes de música de Ses Castig, Institut de la Música o SGAE, no sé. Va dir, bé, m'enveris la cançó. I res, m'ha mandat un mail així inesperat i vaig dir... Idò, mira que bé. Sempre pues, te motiva a seguir lluitant, a seguir creant, i disfruto d'escriure cançons. Estic ara acabant el cinquè disc, que presentaré molt aviat. Bé, falta molt, però és 24 d'abril en el Teatre Mar i Terra, a Maruja Alfaro.
No queda tant, oh?
No queda tant, perquè estic fent els preparatius i vaig a tope. I res, per suposat, estareu convidats en aquesta presentació d'aquest nou disc. I això te dona forces per seguir treballant.
A vegades els premis són necessaris perquè és una feina molt solitària, aquesta de ser artista. Ets a casa teva, tu fas les teves cançons, fas la teva música, i has de pensar, i a tu t'agrada, però pots dir, ai, i si no agrada la resta... Clar, el fet de rebre un premi és com dir-te... Com a l'escola, no? Allò me'n recorda que a mi ho posaven PA, progressa adequadament. Això vol dir que, com a mínim, la indústria entén que és una feina ben feta.
Sí, la veritat és que sí, que sempre tens el dubte, perquè a tu te pot agradar moltíssim una cançó, però una altra preguntura dir... Ah, però a mi no me diu res. I està bé, sobretot això, sobretot que com que gent que no te coneix, vull dir, que no... Si te diu que ta mare o te diu algú que t'estima...
Sa padrina, ai, sa meva nina, quina bou que té.
Exacte. Però si te diu algú que no té cap relació amb tu, que no te coneix de res i que, ostres, pues te fa contenta, dir, ostres, pues mira, vaig per aquí.
No, i també pot anar a una gala d'aquestes dels Premios Latino. Com és l'ambientillo? Com és estruet? Què s'ha percebut? Perquè justament hi havia Dandy Lucas, que estava passant una temporada complicada.
No se li va notar gens, eh? Estava superil·lusionat en se va presentar el tema nou allà i jo vaig parlar un poc amb ell. No vaig notar res estrany, la veritat.
Bé, supos que també, pobre nins, però s'ho devia anar per de dins. No te demanen per què cada en concret, però com és l'ambient que se viu a una festa d'aquest tipus?
Bé, tu penses que tothom va a lluir les seves millors gales, clar. Que hi ha l'estora vermella, hi ha tothom fet, en el fotocall fet les fotos, te fan entrevistes, saps? I és un poc... entre els artistes, pues, xerres sobre tu que estàs fent ara, i bé, sí, molt de bastant, tothom pues, està, clar, pendent de lo seu, no? Però després va haver una festa a una discoteca de Madrid i també ja pots conversar més tranquil·lament.
Crec que un poquet de networking,
sí,
no?
Fer sí,
una mica de xarxa, perquè mai saps d'un Premio Latino allò que pot sortir.
I vas, comparteixes que si és Instagram, que si tal, parles de fer qualque col·laboració, saps? I mai saps, per això estan i per això em vaig considerar que
sí, perquè no tot són estores vermelles. Abans en Cisco deia, clar, la feina d'un artista també és solitària, perquè estàveu a casa vostra, composau, però també nosaltres ens pensem que tot és festa i estora vermella i no ves tot, això.
Sí. Això és un 1%.
Un 1%, clar.
Sí, la feina dura picar pedra és que...
No, perquè més enllà de fer cançons, moure-les, la tasca de producció, que surtin concerts, poder fer gales, poder... tenir visibilitat és allò més complicat, perquè mos pensant que ser artista és fàcil, però és fàcil per un 1%, que són els que ho aconsegueixen. Tota la resta estan allà com a formiguetes esperant que arribi aquest moment de poder pegar un esclat important.
Tu penses que una cançó pot ser boníssima, però si no té la promoció adequada i no té la difusió adequada, no arriba i no és impossible que se converteixi en un èxit.
Tu allò que tens és que ets una dona com a molt perseverant i molt de lluitar per els teus somnis, aquella cançó d'en Carrasco, No dejes de soñar, se pot aplicar una mica en aquest tenia arròs, perquè, clar, tu anaves per ser una reina de les finances, però en un moment determinat vas dir, escolta, és que jo som artista, lo de les finances no pot donar seguretat, però és que jo no me sé en completa, jo necessito una altra cosa. I jo sempre he mirat aquest valor, perquè a mi tot me fa una peresa gegant, i imaginar-me deixar la meva zona de confort i escolta, deixa feina per fer aquest salt, aquest vot cap al no res, clar, no ha de ser fàcil aquell moment de prendre la decisió.
Mira, jo estava escrivint cançons i me vaig adonar que totes les meves cançons m'ho demanaven a crit. Una se titulava Esta no soy yo, El mar de la vida, bé, totes eren, o sigui, m'han assajat, ostres, si jo m'ho estic dient jo mateix i no m'estic fent cas, allò que jo penso, allò que jo sent. I va arribar un moment que vaig dir, no, és que evidentment n'hi ha una, és que no puc estar així tota la vida. I bé, i aquella no era jo, la de les finances, saps? Vull dir, que vaig trobar gent meravellosa en aquells anys i això, però...
Evidentment, ja ho tens beníssim per demanar hipoteques, si necessites res. Però, clar, que és una etapa que ja té com a molt enrere, que ja fa molt d'anys que vas decidir viure per ser artista.
I no me n'empanet. La veritat és que...
T'ha pagat la pena?
Sí, és veritat que faig altres coses també. Per exemple, també presento events. Vaig presentar en l'estiu events en anglès. També faig de professora, dono classes a la Facultat de Turisme d'Alemany. D'anglès, també, que faig moltes de coses, però sempre tot, la meva finalitat, que és la música.
I dins de tot això que fas, perquè fas moltes coses, quina és la assignatura que sents que tens pendent?
Bé, va dir, m'agradaria escriure un llibre, ens es veu escenar tot sobre les vivències de Michael Jackson, com que no m'han passat el mil, quan vaig anar al seu funeral, quan vaig anar... que quasi m'arresten per entrar a la tomba d'ell, o sigui, mil coses, no? Quan vaig cantar l'aniversari de son pare de Michael Jackson, o sigui, moltes coses que m'han passat.
Un moment, vas entrar a la tomba.
Varen estar a punt de detenir-me per entrar a la tomba de Michael Jackson. Clar, això no és tothom que ho fa.
Sí, m'havia fet passar com... Vaig dur la meva targeta d'actriu i, la idea, sí, molt breument, que res, me vaig entrar aquí, el nom d'una persona que està enterrada dins la mateixa cripta. I m'havia fet passar com a actriu i vaig dir que anava a veure aquesta persona que estava a la cripta, que no era Michael Jackson, saps?
I aprofitant...
Clar, me vaig vestir...
Que eres de cripta.
Com que millor m'acompanya... Una va fer d'assistenta meva, la meva casera, vam anar amb un Mercedes, jo anava...
Saps? Caterina Ross.
M'havia fet passar de... Com a,
que pel·lícula, això, no?
I me van deixar entrar. Què va passar? Que quan jo vaig estar a la cripta... Clar, me vine abajo, saps? Quan vaig anar allà, clar, els vigilants se'n van anar, me van deixar, i jo vaig anar corregint cap a la de Michael, saps? Clar, quan vaig allà, saps? Vaig per bramar, saps? I me van agafar de dos costats. I...
Clar, i d'aquest han dit, tu no vens a plorar aquest mort.
Però la meva casera me va salvar, perquè ella sí se va fixar on havien d'anar i va dir, no, s'està equivocant, que ja hi ha gent resant i no m'ho volgut molestar, i per això m'han anat cap aquí. I va colar i no me van detenir. Però si no, encara estiré per allà.
Ja m'ho diràs.
Adéu, quin històric.
No molt bé, m'ho apunt, Caterina, actriu a Val-la-Let. I doncs tot això i molt més ho podreu comprovar sobre l'escenari del Teatre de Peguera aquest diumenge, un tramvia anomenat Desig, Streetcar Called Desire, de Tennessee Williams, una adaptació que han fet des de la companyia, se diu Petit Company, no és vera? Mm-hmm. Sí, ho tinc aquí, apuntat, la mar de bé que tenim. Petit Production Company, aquest cap de setmana, a Peguera, en Caterina Ross com a Estela, en aquesta obra meravellosa de Tennessee Williams.
I doncs, si voleu anar a veure-la, segur que no la trobareu en pijama, la veureu fent d'Estela en aquest teatre a Peguera. Caterina Ross, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé. Si escrius gràcies. Aquest llibre, també volem que venguis a presentar-lo. Amb aquestes anècdotes sobre aquestes històries amb Michael Jackson. Bé, són les 11:30, hem de fer una petita aturada i tot d'una tornem amb més coses aquí al dia.
Cambiate son conscientes, ama presa valorar al que va ser normal. Abre el teu cor, mira
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és cultura. No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
Dissabte, a partir de les 12 del migdia, viu amb l'equip d'Esports de Sant Joc, el futbol sala i el futbol de primera divisió.
En directe des del Palau Blaugrana, Barça, Illes Balears, Palma Futsal.
I des de l'estadi de Son Moix, Real Mallorca o Sassuna.
Benvinguts a Esports de Sant Joc.
A més, la sessió d'entreteniment, diversió i bon ambient.
I en acabar el partit, l'anàlisi tècnica i l'opinió dels millors comentaristes.
Tot Esports de Sant Joc. IB3 Ràdio.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, això és en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava a
així, sense res. Treballaré les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. De dilluns a divendres a les 9, El Dia, IB3 Ràdio.
Són les 11:34 i continuem en directe a IB3 Ràdio per parlar-vos de com la roba parla de per si mateixa.
Què vols dir amb això ara, Joana?
Bé, idò, que cada peça té la seva història. Xisco, per exemple, quanta vegades comprar aquest jerseró que dus?
T'he de dir que no me'n record, però sé que el vaig dur el dia que vaig anar a l'hotel on se m'ho ropit.
Això és el que te volia dir. Cada peça de roba que tenim té la història, o una història darrere. La moda ens parla i a vegades ens delata també.
No te desnudes todavía, espera un poco más. No tengas prisa, el tiempo es algo que quedó detrás.
I precisament de tot això tracten Ana Velasco Mol Pecereza, Historiones de la Moda, un assaig sobre les grans curiositats que envolten el món de la moda. Perquè, com diu l'autora al pròleg, no hi ha teixit o peça innocent. Cada vestit o sabata ha estat testimoni de batalles i celebracions, de besades robades i de fugides desesperades. La tela embolica, però protegeix, i també delata. Diu d'on venim, qui som, què anhelam, què tenim i fins i tot què temem. A vegades és bandera, unes altres escut, i en no poques ocasions ha estat una ferida. I en volem parlar precisament de tot això la periodista i professora de la Universitat Complutense de Madrid, Ana Velasco, autora d'aquests Historiones de la Moda. Ana, molt bon dia, buenos días, com estàs?
Muy bien, muchas gracias por invitarme.
No, nosotros encantados de saludarte y de poder hablar de moda, porque como dices en tu prólogo, la moda nos habla de las historias que hay detrás de cada prenda, pero también la moda ha sufrido muchas transformaciones. Por ejemplo, antes cada prenda de ropa era muy preciada, incluso había gente que heredaba ropa, y ahora con esta fast fashion la mayoría de lo que compramos termina en la basura. ¿Qué ha pasado en cuestión de siglos? Que hemos pasado de guardarlo todo en arcones a tirarlo todo a la basura.
Bueno, pues ha pasado fundamentalmente la revolución industrial, que hace que tengamos ropa muy barata. Como tú dices, la ropa antes se cuidaba mucho, se valoraba mucho, sobre todo los tejidos, que es algo que nosotros, pues es que todo lo que llevamos es poliéster prácticamente, es petróleo, y si lo enciendes un mechero cerca, pues cuidado, porque acabas convertido en una llama.
En eso estoy contigo, Ana, hay poco brocado en el día a día. Hay poca seda, hay poca materia noble.
Cashmere.
Claro, antiguamente se valoraba muchísimo el tejido y fíjate cómo circulaba la ropa, que de los señores pasaba a los criados. Había una institución que era el ropavejero, la gente que se encargaba de gestionar la ropa vieja y que circulase a las clases pues menos pudientes. Que nosotros, obviamente, eso no es una cosa que tengamos que echar de menos. Está muy bien que tengamos una sociedad democrática en la que todo el mundo puede ir bien vestido y que no haya unas leyes que prohíban llevar una ropa pues si no tienes dinero, si no eres noble, lo que sea. Pero claro, como tú señalas, hay algo entre medias, entre del arcón y guardarlo todo, a tirarlo todo a la basura.
Evidentemente. Y una de las artífices, un poco de la revolución de la moda, sale en tu portada. Me ha encantado que la ilustración la dediques a Coco Chanel, que a su manera hizo una revolución.
Desde luego, Coco Chanel es súper importante en la historia de la moda porque hay una frase que suele decirse que es que Chanel liberó a las mujeres e Yves Saint Laurent las dio el poder. Porque Chanel se encarga de que se ponga de moda el pelo corto, de que acaben los corsés, los sombreros, esos inmensos tipo rueda de carro que todos nos suenan de ver la película de Titanic y demás. Eso a Chanel le espantaba. Y como dice su antecesor en la moda, Paul Poiret, dice, bueno, es que Chanel quiso vestir a todo el mundo de luto y de telegrafista mal alimentada. No es exactamente así, ¿no? Pero es verdad que Chanel es súper moderna y tú ves cualquier foto de ella y podría ser una mujer elegantísima actual en 2025 con sus pantalones, con su jersey de rayas, con el cigarrillo incluso, ¿no? Porque en aquellas épocas era de ser una mujer moderna y, por supuesto, con su pelo corto y su actitud.
No, y sobre todo su defensa del petit rien noir, que ya empezó con ella, y sobre todo, leyendo un poco la biografía de Coco Chanel, lo audaz que fue a la hora de mezclar joyas falsas con piedra buena. Es decir, ella ya era una avanzada a su época con esto de llevar una pieza buena y que todo el resto sea básico de armario.
Sí, totalmente. Fíjate, la idea esta de jugar también y de divertirse con la moda, ¿no? Y de que no importa que sean diamantes, sino que lo que importa es pues la esencia del estilo, que es como ella definía a lo que era la cultura de Chanel, va a ser clave. Y otra cosa que también va a ser muy importante en Chanel es esta idea de el vestidito negro, como tú señalas, y en general de los tejidos y la ropa masculina, porque si nos damos cuenta, de las dos grandes innovaciones que tiene Chanel son el tweed, que es una prenda totalmente masculina para chaquetas de Escocia, Inglaterra y demás, que ella lo incorpora al armario de la mujer, incluso en el famoso bolso este 255 de Chanel, o por ejemplo también el punto, que antiguamente se usaba para la ropa interior y ella compra por la Primera Guerra Mundial excedentes a Rodier y lo convierte en un tejido cómodo para la mujer.
Ana, también se ha perdido la figura de la modista. Yo soy de un pueblo pequeñito y yo me acuerdo que estaba la figura de la modista, tothom anava a la modista, no només arreglar-se el dobladillo, no? el doble d'escolçons, sinó també a fer-se vestits, no? Ara ja ningú va a fer-se un vestit a una modista.
Claro, ya todo es ropa hecha, o sea, ya nadie va a hacer ropa de encargo salvo la alta costura. Y yo creo que es una cosa quizá un poco triste que se haya perdido porque estamos muy acostumbrados a la uniformidad y también de ahí quizá está surgiendo todo este fenómeno de vintage, de la ropa esta de segunda mano, del vintage, porque, claro, las modistas lo que tenía de bueno era que te lo hacían literalmente a medida, te lo hacían a tu cuerpo y con el tejido que tú querías o con los adornos que tú querías. Y hoy, pues lamentablemente, todos nos vemos muy uniformados.
I en aquest sentit, clar, en el teu llibre descobrim moltes coses, descobrimos muchas cosas, como por ejemplo que la chaqueta bomber, la original, iba forrada de naranja porque tenía un sentido práctico, o por ejemplo que los relojes de pulsera los popularizaron los aviadores. Claro, ¿cómo ha sido el trabajo de documentación para un libro como Historiones de la Moda, que per ser recomanadíssim, si vos interessa aquest tema, publicat per Geoplaneta, som en conversa amb la seva autora, Ana Velasco, molt Peceres, que ella ha condensat amb un llibre de prop de, ara vos ho dic, són 300 pàgines, gairebé és història de totes les peces de vestir que hi ha al món, una tasca que a mi m'ha fascinat. Claro, ¿cómo ha ido la documentación? Porque aquí hay mucho tiempo invertido.
Sí, es muy difícil documentarse para la historia de la moda porque es algo que pasa muy desapercibido. Primero, porque la mayor parte de historiadores pues no se han interesado demasiado por ello, por la idea esta de que la moda es frívola, que para mí es errónea, porque yo creo que la moda, y como yo lo planteo en el libro y en general en todo, es que es parte de la historia social y que nos cuenta la historia de la política y de la sociedad. Y entonces, en general, yo siempre busco en el arte. Luego busco también en la prensa antigua, que se pueden encontrar muchísimas cosas, y tenemos prensa desde el siglo XVII. Entonces, bueno, hay muchas cuestiones. En la literatura hay muchas referencias en el libro, por ejemplo, se menciona el gabán y se habla de Don Quijote, que Sancho lo lleva, porque en aquella época era ropa campesina. O se mencionan otras prendas y otras historias, pues de Rinconete y Cortadillo, que nos cuentan muchas cosas de tejidos, porque claro, antiguamente se valoraban mucho y solían salir, aunque un poco cogidos ahí de la nada, y para nosotros son referencias que no nos dicen mucho, en la literatura. Y en general también es muy importante los diccionarios antiguos. En el caso de España, pues tenemos el diccionario de autoridades, en el que hay un montón de palabras que hoy ya hemos perdido, pero bueno, que en el libro se investigan y se recuperan.
Y que también hay muchas expresiones, por ejemplo, vaya percal, que hace referencia precisamente a una tela, a un tipo de tela. I llavors, aquell buen paño també fa referència a teles. És a dir, que el mundo de la moda no es tan frívolo como nos han hecho creer. Que yo te quería preguntar, con la formación que tú tienes, doctora en comunicación y en historia y experta en moda, ¿crees que ha avanzado un poco la percepción que tenemos de aquello que sería la parahistoria, ¿no? Estos elementos sí. Como la moda, para entender cómo hemos evolucionado como sociedad, porque también lo que comentabas de Coco Chanel, el hecho de que las mujeres dejaran de ir con corsé, también las liberó para poder realizar otro tipo de trabajos. La revolución industrial, con ciertos tejidos, también hicieron evolucionar a la sociedad por un camino, que era poder ser más libres y poder caminar de una manera más holgada y no tener que estar todo el día con un sombrero de ala ancha puesto para ir a pasear.
Claro, sí, yo creo que poco a poco se va interesando más la sociedad por estos temas. Una muestra es mismamente este espacio que estáis dedicando vosotros a hablar de la moda, no solamente de las tendencias o de lo que se lleva este invierno. Y creo que hay un creciente interés también porque, bueno, pues cada vez vamos a públicos más especializados, también en las redes sociales o tú en internet puedes buscar lo que te interesa y puedes comprarte un medio especializado o acceder a ello. Y entonces creo que poco a poco pues se va dando más importancia. También como vamos teniendo menos prejuicios de género, de que la moda sea una cosa de mujeres o de que vestirse de una determinada manera te haga pues homosexual o mariquita, como se decía antes.
Bueno,
¿no?
Y si
pues
nos hace, y si nos hace a todos mariquitas tampoco pasa nada, ¿eh? Yo creo que la sociedad un poco más merequetengue sería mucho más feliz, también te lo digo.
Desde luego que sí.
Siempre, y en la moda, granante,
siempre ha habido mucho chisco de eso.
Y lo que me gusta es las cosas que explicas en el libro, por ejemplo, me ha sorprendido que el smoking, que ahora consideramos que es una prenda glamurosísima, ¿no?, para ir de fiesta, nació como una cosa muy casera, que era una chaqueta para fumar en casa, de aquí el nombre.
Sí, fíjate, es que el origen de las prendas es muy curioso. Normalmente no tiene nada que ver con lo que nos podíamos imaginar. En el caso del smoking, que lo vemos como señalas, como el traje pues más sofisticado y más elegante, y ahora que viene la Navidad, pues también, ¿no?, de bombón y de criado, pues la verdad es que no. Estaba pensado para un mundo que era muy diferente y muy machista, porque tiene que ver justo con cuando los hombres, después de una cena con las señoras, se separaban de ellas para tratar los temas de conversación de hombres, o sea, de política, de pues lo que fuese, ¿no?, de la actualidad y demás, y las señoras se iban apartadas. Y como en aquella época estaba mal visto fumar delante de las mujeres, porque se consideraba pues, que eran más sensibles y todas estas cosas, lo que hacían era que se ponían, se cambiaban de ropa para no apestarlas.
Ya me dirás.
Para no apestarlas con su olor a tabaco. Claro, a partir de ahí, poco a poco, pues se fue generalizando la ropa esta como, bueno, no nos vamos a cambiar, simplemente vamos a estar en casa con el smoking este de terciopelo. Y como la sociedad se ha ido haciendo pues menos seria y menos elegante quizá, pues se ha quedado como una prenda de vestir, porque era la opción B, digamos, para la gala.
Claro, y hablando de historia de la moda, también explicas cómo el origen de las medias, aunque es una prenda que asociamos eminentemente a las mujeres, el nacimiento fue para público masculino.
Sí, es que muchísima ropa es de origen masculino. Las medias, los tacones, las bragas, por ejemplo, y las medias es un caso muy destacado porque tenemos que pensar que las mujeres a lo largo de la historia, como decíamos de Coco Chanel, siempre han llevado falda larga. Nunca se han visto sus piernas. A diferencia de los hombres, que llevaban túnica corta y sí que se les veía. Claro, para protegerse del frío, llevaban el equivalente a las medias, digamos. Eso luego, cuando las faldas se han ido acortando, las mujeres lo han adoptado para su vestuario. Y los hombres, a partir del siglo XIX, llevan ya el pantalón largo. Pero hasta entonces, las medias eran cosa de hombres.
Ana Velasco, yo estaría hablando hasta mañana de tu libro y de Curiosidades de la Moda, però me quedo sin tiempo. Només recomanar-vos aquest Historiones de la Moda, publicat per Geoplaneta, que és un llibre que si el veus vos farà comprera, perquè l'edició és preciosa. És obra d'Ana Velasco Molpeceres, ella és professora de la Universitat Complutense de Madrid i ha fet una obra de recopilació que si teniu interès en una mica en la història de la moda, aquest és el vostre llibre. Ana, enhorabuena, y nada, ahora que ya nos conocemos y que ya somos íntimos, cuando vuelvas a publicar algo, avísanos y hablamos aquí en IB3 de lo que quieras.
Aquí som, encantadíssima,
moltes gràcies.
Un abraço, una abraçada. Moltes gràcies a tu, Anna. Fins una altra. Arqueologia de sa moda, m'ha encantat.
Totalment.
Això. I de res, feim una darrera pausa publicitària i parlant de cine, Xisco.
Tu comandes.
Idò, vinga.
Cuando el deseo está como rompe una flor, te quitaré el vestido, te cubriré de amor.
El dia, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és entreteniment. IB3
Ràdio. Quien bien te quiere, hace mejor tu Navidad. Por eso en Supermercados Eroski, desde este viernes hasta el domingo 30, te regalamos el 100% de tus compras en turrones, bombones, polvorones, mantecados, mazapanes y tortas de Navidad. Quien bien te quiere, hace mejor tu Navidad. Consulta condiciones. Eroski contigo.
Vine a gaudir de la sisena edició de les jornades gastronòmiques dels Bolets a Sóller. Del 17 d'octubre al 30 de novembre descobreix plats únics elaborats amb el millor de la nostra terra. Aprofita per passejar pel nostre poble, descobrir els nostres comerços i els seus productes locals i deixar-te endur pels sabors i colors de Sóller. Organitzen Ajuntament de Sóller i Associació de Restauració Vall de Sóller amb la col·laboració del Mucbo i Clúster Sóller Bon Dia.
Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donen la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. El dia. IB3 Ràdio.
Divendres més, ha arribat l'hora, el moment d'anar al cinema.
If I had a lie, steal, cheat or kill, and God is my witness, I'll never be hungry again.
I ja que hem d'anar al cinema, Joana Maria Maroto, començarem per la superproducció de la setmana, Nuremberg, una pel·lícula dirigida per en James Vanderbilt.
Juez Jackson, han capturado vivo a Hermann Göring.
¿Qué van a hacer con él?
Se encuentra en una prisión militar secreta que alberga a los miembros...
Basada en el llibre El nazi i el psiquiatre d'en Jack Elhey i ambientada en els judicis de Nuremberg que es dugueren a terme per part dels aliats al final de la Segona Guerra Mundial, explica la història del psiquiatre estatunidenc Douglas Kelly, encarregat de determinar si els presoners oficials nazis són aptes o no per ser jutjats pels seus crims de guerra. I es veu immers, aquest psiquiatre, en una complexa batalla d'enginy amb en Hermann Göring, que va ser una de les mans dretes d'Adolf Hitler. Qui dirigeix? Idò, el guionista James Vanderbilt, que com a director ha fet poca cosa, només ha fet una pel·lícula que se diu The Truth, que tampoc és que sigui gran cosa, però que sí que ha fet de guionista algunes de les pel·lícules de Spider-Man, A la font de la joventut, que és aquesta pel·li d'Apple, que és com un nou Indiana Jones. L'he vista i no està malament del tot. També ha fet de guionista Criminals en el mar i a la pel·lícula Zodiac.
Més guionista que director, però bueno...
Sí, però també dirigeix. Un moment determinat, si li diuen, escolta, fes una passa al front, doncs ell s'hi posa, perquè és un soldat del cinema. Qui protagonitza? Russell Crowe, Oscar per Gladiator, en Rami Malek, Oscar per Bohemian Rhapsody. Russell Crowe fa del general Göring, amb una caracterització que t'he de dir que no s'allunya gaire. Ara, en Russell Crowe té els fons d'armari, podríem dir, per poder fer de Hermann Göring en els seus darrers moments, que era quan ja s'havia posat toís a base de menjar xucrut.
Ara citaré a Can de la Penya, que diu una mica més estofat.
Exactament, soy estofada, diu ella. Idò, també de destaca Leo Goodall, a qui molts haureu vist a Prime Target, la sèrie d'Apple TV. També va sortir White Lotus i Another Day. I en John Slattery, que és un dels protagonistes de Mad Men. Amb aquest quadre. Anava a dir que també és un quadre, la pel·lícula en si, perquè és un tableau vivant. Però amb aquest quatre homos, el director ha fet aquesta pel·li que se va preestrenar en el Festival de Toronto i que va anar a la secció oficial o concurs del Festival de Donosti. Què n'ha dit la crítica? I que Russell Crowe està ferotge i que li dona un aire brutal en aquesta pel·lícula i que fa que un thriller convencional passi a ser eficaç i que connecti el nazisme amb el nostre present. Diuen que és una raresa. Eficaç i per molt de moments vibrant, que funciona gràcies gràcies a les excel·lents interpretacions i també a un guió intel·ligent. Una altra crítica, aquesta és de Daniel Mantilla de Quinótico. Llavors, Nèdit Roman, de Cinemania, diu que és una història que el cinema rescata de les pàgines en dramatisme per donar-nos-la a conèixer i donar-los a Russell Crowe i a Rami Malek l'oportunitat de batre's en duel, perquè diuen que les interpretacions són molt bones, i diuen que de Leo Goodall és de qui manco pots apartar la mirada, que és la gran sorpresa d'aquesta pel·lícula. T'he de dir que no sé si perquè és molt curro, que és cert, o perquè ho fa beníssim, haurem d'endevinar la pel·lícula. Però t'he de dir que en Ricardo Rosado, de Fotogrames, diu que és una mandrosa col·lecció de moments de cinema judicial dels 90 on només Russell Crowe s'ho passa pipa. Per tant, veurem què pot passar. Però tenim més pel·lícules. Res a veure, una cosa en sa que t'educa ara. La segona proposta d'avui és una comèdia d'oiuda espanyola que ha per títol Coartades.
Hola, suegros.
Hola, Marcos.
¿Sí es la oficina?
Han adelantado la reunión de mañana. Está.
Es que aquellos familiares... Infidelidades no programades?
Aquesta pel·lícula és un remake d'una nissaga reeixida de comèdies franceses que se diu Alibi.com. Alibi és coartada en anglès i també supos que en francès han agafat aquesta plana web. I expliqués la història d'en Miguel, que és l'amo d'una empresa que se diu Coartades. Aquesta empresa se dedica precisament a crear-ne per la gent que volen ganar les seves parelles o per tenir excuses muntades per evitar certes situacions familiars. Què passa? Que la sortida d'un encàrrec que involucrava conduir un cotxe fúnebre o sorpresa atropella sense voler una lota, no és greu, ella s'ha trencondit, ella acaba a l'hospital amb ella, i què passa?
Però és que te fa moltes ganes d'anar a aquesta
que pel·lícula. S'enamoren. Ella li diu que et jutgessa, codies mentiders i esfraus, per la qual cosa aquest home l'engana, en Miguel, i li diu que té una funerària, perquè no li pot contar que té una empresa de coartades. I quina és la sorpresa? Que un dia ha d'anar coneixent els seus pares i sentem que el pare d'ella és client seu i que el va contractar per poder ser infidel a la seva dona. Qui dirigeix aquest truet? En Martín Cuervo. Que,
perdona, ara m'ha vengut en el cap. És un poc el mateix guió que Crazy Stupid Love? Amb en Ryan Gosling.
Més o manco. Sí, però aquesta té pinta de ser una mica... Exacte, una mica més esbojarrada. T'ha de que dirigeix en Martín Cuervo, que ha fet, entre d'altres sèries, Com todos lo hacen, o ha dirigit la pel·lícula Bajo el volcán, amb en William Levy, que ja saps que agrada molt aquest jove. En el repartiment, en Jaime Lorente, de La Casa de Papel, en Adriana Torrevejano, de Políticament Incorrectos, i que ara té en cartera estrenar Burundanga, d'en Corbacho, i també surten Leo Harlem, Presència i Llenque, en el Llum Barrera, Anton Lofer, que és un d'aquests humoristes d'internet, en Salva Reina, en Paula Prendes, és a dir, que per el repartiment acabes comprant aquesta pel·lícula. I què diu sa crítica? En Sergio Pinilla, de Cinemania, ha dit Martín Cuervo tira d'ofici a un remake facilot i grotesc.
Ui.
Bum!
Bum, una bona bomba.
Aquestes coses passen.
Mare de Déu, senyor. I de
a més, supos que no esperaves art i assaig.
No.
A Coartades.
Tindràs temps aquest cap de setmana d'anar al cinema, tu, o no?
Supos que sí. Sempre hi ha un bon moment per anar al cinema.
I quina de les dues triaràs?
Home, jo t'hi ha per triar, crec que Nuremberg. Ja sap que jo som molt de la Segona Guerra Mundial.
Sí, que t'agrada la història. Està bé. Sí. I de res, ja me'n contarà, veurement, què tal. Jo, la veritat és que aquest cap de setmana no puc anar al cinema perquè estic centrada en Stranger Things.
Molt bé.
Per tant, com que és com una pel·lícula...
Si tu vols ja... confessar-ho a Balears, doncs
sí,
Balears
clar,
ja ho sap.
I de res, Xisco, que passi
bon cap de setmana, estimada.
Bon cap de setmana, bon cap de
setmana. Fins dilluns.
Adéu.
El dia i Vetres Ràdio.
Dissabte, a partir de les 12 del migdia, viu amb l'equip d'Esports de Sant Joc, el futbol sala i el futbol de primera divisió.
En directe des del Palau Blaugrana, Barça, Illes Balears, Palma Futsal.
Gol.
I des de l'estadi de Son Moix, Real Mallorca, Osasuna.
Benvinguts a Esports de Sant Joc.
A més, la sessió d'entreteniment, diversió i bon ambient.
I en acabar el partit, l'anàlisi tècnica i l'opinió dels millors comentaristes.
Tot Esports 3 en joc. A Ivetra Ràdio.
A Ivetra Ràdio.
Ja ho
han sentit en aquesta falca publicitària que cada setmana esports a les totes, futbol a les totes, i per això ja tenim aquí en altres amiquitous perquè mos faci aquesta repassada a tot allò que mos espera per aquest cap de setmana.
Sí, tenim un cap de setmana intens. Bon dia. Avui comença ja a les 8:30 perquè la selecció espanyola en què t'acoll Mariona Keldante i juga en l'anada de la Lliga de les Nacions a Alemanya, per tant, un partit important. Escoltarem protagonistes d'aquesta partida, Mariona Keldante, la jugadora de Felanitx, i també avui, com cada divendres, és dia de prèvies, a les 12:30 parla Iago Barrasate a Somi Vironi, després de l'entrenament, a la prèvia del partit de demà, a les 2, que sentíem ara contra Osasuna, un partit clau per sumar altres punts i allunyar-se de la zona de descens. També a Eivissa tenim protagonista Miguel Álvarez, el tècnic del conjunt Pitius, també parlarà a la 1, en roda de premsa, rep diumenge l'Algeciras amb Miguel Álvarez, que encara no ha guanyat cap partit a la banqueta de l'Eivissa, 5 partits de Lliga, i encara no coneix la victòria, veurement si suma els 3 punts, que seria importantíssim. També parlaran del Palma Futsal, juga demà a la 1 en directe per IB3 Ràdio, faran la prèvia d'aquest partit, juga a una pista complicadíssima com és la del Barça, un partit molt exigent pel conjunt mallorquí. I també avui serà temps per parlar de voleibol, perquè ahir va debutar la Barca Menorca en competició europea, ho va fer a Istanbul, va perdre per 3-16-1 en aquest partit d'anada. Per tant, el conjunt de Bell Llorenç està obligat a remuntar aquesta eliminatòria. Serà dimecres que ve en el pavelló de Ciutadella que cercarà aquesta victòria.
Miqui Tous, l'única manera d'estar al dia de tot i d'estar
bé... A la 1 i 5,
escoltant d'esportres, així com
a la 5. Adéu.
Bon cap de setmana.
Darrer iPhone dins una butxaca i a l'altre un trinxet per te espà. La pell en crema es cuides cada dia i dus tot el braç tatuat. Cada setmana...
Per si no els coneixeu, està sonant aquest hipster de 111, un grup que avui a les 8 actuarà a l'Àtic Club de Binissalem, per si els voleu anar a veure en directe. Presenten el seu darrer EP i un dels integrants, ho poden dir, no, Bernat? Ho poden dir. És el nostre Bernat Nadal, amb qui compartim aquest programa i a qui li agraïm, com sempre, està al capdavant d'aquesta realització tècnica. A vosaltres, agraïm-vos també que mos acompanyeu cada dia de les 9 a les 12. Ja sabeu també que a partir d'ara vos deixam amb les edicions insulars del dia a Menorca, Eivissa i Formentera i també Mallorca, en Clara i Mamí, Nieves, García i Joan Ferrés. I nosaltres tornem la setmana que ve. Bon cap de setmana a tots. Adéu.